Juanjo Fernández és un oient i diu: "Ei, Tertuanamanso, que diu que l'estrena de Com si fos ahir va liderar la seva franja." I
posa gràcies, aquí, Juanjo!
Estem celebrant-ho, per
Juanjo
tant...
Juanjo Fernández, I love you.
Us dona la, no, dona la notícia, dona la notícia.
Sí, sí, contents.
No sé si és molta responsabilitat, això d'agafar un serial després de La Riera, que durant tants anys ha encapçalat el prime time de TV3 després de dinar.
Home, som 10 guionistes, vull dir, la responsabilitat és compartida. Som molts a la base, allà aguantant. No? I sobretot la Núria Furió, que és la persona que ha creat la sèrie i juntament amb la Lara Sendín i el Carles Mallol. I la veritat és que sembla molt pilota, però estem tots molt contents de treballar-hi i ens ho estem passant molt, molt bé, i espero que això es transmeti, que sempre es nota, i amb moltes ganes. També crec que està bé canviar el registre i no repetir...
Perquè no s'assemblen res, no?
No s'assemblen res, i que parla d'una quotidianitat que crec que hi haurà molts espectadors que s'hi veuran reconeguts, i que hi haurà una mica de tot. Hi haurà també humor, hi haurà drama, hi haurà una mica de tot.
Però no hi haurà tant sang i fetge com en algun d'aquests serials de sobre taula,
En fi...
Bueno, que com a mínim de moment, després ja la cosa anirà derivant.
No, en el sentit de negre... Sí, sí, no, és diferent, és diferent.
De, ve, de moment veig molt bé que falten 10 minuts per arribar a les 4 i encara no heu començat, per tant...
És igual que ho fan per mi, perquè no, no hi hagi trepitjada...
Igual no competiu amb el Catalunya Migdia,
per tant... Saps què? Que em faria feliç.
Si algú vol veure la sèrie, encara no cal que deixeu la ràdio i poseu la tele, perquè encara no la fan.
Poden fer com tu, si és que tu fan amb un ull. Amb un ull, però vosaltres no la mireu. Jo sí, però vosaltres no.
No, jo dic que sí, la poden mirar, però a partir de les 4 tampoc, que ve el Roger de Gràcia.
Una vegada, clar, Roger, si no ara el Roger se'ns enfadarà.
Tema la solució, perquè és que no em va bé ni a la carta, perquè clar, sempre hi ha algun programa de la ràdio.
Allà pendent.
Anna, sempre. Vaig conèixer uns guionistes de la televisió mexicana i em van explicar que els actors els enviaven pernils i flors per no morir. Que això em va agradar molt. Que anaven, hola, que tu potser ara començaràs a rebre coses. Hola, què tal?
Creus? Està bé. Mira, home, suposo que més a la Núria que no tots nosaltres, no, que siguin cap sala. Home, hi ha un gran capítol de Friends en el que, ara no me'n recordo, el Joey, que és l'actor, el personatge que feia d'actor, aconsegueix un paper a la telenovel·la, amb una telenovel·la, amb un soap opera d'allà als Estats Units, i només se li ha hagut que malparlar dels guionistes en una entrevista, i l'escena següent, per tall, era ell morint. En fi.
Doncs escolta,
aquí els guionistes espero que a poc anem agafant tant de poder com per poder fer aquestes coses.
Molt bé. Per cert, aprofito, i ja que estem parlant de serials, avui es publica la tercera part de Los Pilares de la Tierra. Ken Follett. Llibre més venut a Espanya.
Aviam. Vols un anagrama de Ken Follett? Algú se li acut?
Ara estàs fent de Màrius Serra, eh?
Que te follen.
Tenim una llibretera, dues escriptores, periodista que fa alguns pinitos que va escrivint en revistes, això. Ken Follett, que hi hagi un llibre que es ven... Aquest matí llegia les dades, però és el llibre més venut a Espanya, no sé quants milions a tota Europa. Això és bo? Això és dolent? Això introdueix algú en l'hàbit de la lectura? Això,
això és molt bo
foragita
per ell.
Segons
és bo qui. Per ell, perquè en Follett és boníssim.
Jo estic a favor de que els escriptors es facin milionaris.
Totalment.
Es puguin fer milionaris. No ho sé, que fins i tot els pugui empurar i gent. Bé, en fi, no? Vol dir que som un negoci susceptible de... perquè si no hi hagués negoci no hi hauria coses d'aquestes. I que jo que penso que són fenòmens que són necessaris, ara bé, mentre no siguin únics. El problema és si només es parla de Ken Follett, si a les llibreries només entres i tot està allà a l'estesa, si no es tracta d'una mateixa manera, ja ho sabem que no, però ja m'enteneu, a l'autor d'aquí, en fi.
Però
no,
és igual.
El punt és equilibri.
Molts lectors que han començat, que han entrat a la lectura per la via de Ken Follett.
Hi ha autors que s'hi quedaran, hi ha autors que no llegiran mai. La idea és dir, és com, si jo vull hamburguesa, me la menjo i m'ho passo, fotem una hamburguesa amb tomàquet. Però un altre dia voldré, ostres, un tartar de tonyina, per dir una altra cosa. La qüestió és que no t'enganyi ningú i que no et cobrin l'hamburguesa a preu de 3 estrelles i que no et diguin, no, és que no és una hamburguesa, Pues, aquesta és la idea, no? De dir que hi ha temps per tot i jo m'ho he passat bomba, per exemple, llegint l'Stephen King. M'ho he passat bomba!
No, és que primer, jo crec que s'hauria de distingir també entre la literatura, diguéssim, d'aeroport que se'n diu, o de best-seller, de qualitat, perquè n'hi ha, o sigui, hi ha gent com Tom Clancy, com Larry Collins, com el propi Ken Follett.
Entraria dins d'aquesta categoria.
Hi ha autors, per exemple, com Paul Auster, que passen d'un salt d'una riba a l'altra. Un dia, pom, salten i es fan de masses. O, per exemple, el John Irving. El John Irving del món segons Garp. que va ser els primers llibres que ningú el coneixia, el John Irving, de La dona difícil, que va ser com l'esclatar,
doncs,
però molta gent l'ha seguit estimant. Passa una cosa amb això, no és el cas de Ken Follett, que a mi, per exemple, no m'interessa tant, però hi ha un conte molt bo de Cortázar que es diu Amamos tanto a Glenda, i és una història d'una gent que es fan d'una cineasta, d'una actriu, perquè és molt minoritària, i l'estimen perquè és minoritària, i quan es fa de masses no ho suporten, perquè ells l'estimen més que els altres, i ells no suporten que sigui coneguda per... No, fins aquí explico perquè el conte segueix molt, però és com va passar amb Woody Allen. Quan Woody Allen era només nostre, ens encantava. Quan es va fer de masses, ai, vols dir que el Woody Allen... No diré que ara no es pugui dir això de veritat, no? Però... va haver-hi un moment, després de Deconstructing Harry, que tothom deia, ai, el Woody Allen, voleu dir... Doncs això passa molt, no? És a dir, tots volem ser descobridors. Tots volem descobrir.
Però jo tenir el nostre secret, no? Sí, el nostre tresoret, sí. No? Que ningú... Aquest que no el conegui gaire.
T'ho ensenyo,
no?
Però sí. En canvi, que maco que és quan coneixes un bar que t'agrada molt dir, ostres, aneu tots a aquest bar, perquè si a aquest bar li va bé, a mi em va bé, perquè...
Sí, però si després tornes, però si després vas a aquell bar i resulta que no trobes taula o no trobes lloc a la barra perquè hi ha tanta gent que s'ha posat de moda i que el que abans eren 4, ara són 40, i que el que abans valia 10, ara en val 30,
mira,
doncs...
Mira, a mi això em posa molt feliç. A mi això em fa feliç.
Sí?
Bueno, i Ken Follett no ha enganyat mai en aquest sentit.
No.
És a dir, ell s'ho explica, ara escoltava la propaganda d'aquest llibre, ell diu, no, una novel·la d'espies, el segle XVI, les guerres de religió, Europa, però, ell ja sap que hi ha tots els ingredients.
Però torna a dir, Ken Follett, per mi és un gran constructor de trama, és un tio que fa personatges complexos. Clar, vull dir, no comparis, no sé, vull dir, amb el Dan Brown, per exemple, que és una persona que insulta la intel·ligència del lector a cada capítol, no? O amb altres d'aquí, que no anomenaré ara per no generar-me problemes. I després el greu problema dins de la literatura, per exemple, catalana, no cal anar més lluny, és com diu l'Empar, no tant que el Ken Follett vengui molts llibres, no? O que qui sigui vengui molts llibres, sinó que allò t'ho venguin com una mena d'innovació, com la nova gran literatura indie, com la cosa, i després tu llegeixes i allò no va a cap banda, no? Que és una cosa que passa a totes les literatures a vegades, que apareix una persona que sembla que innova el llenguatge i quan te'l mires, i aquí a Catalunya hem tingut aquests darrers 2 anys exemples clars en diversos premis anteriorment molt prestigiats, que tu mires perquè t'han dit... És un nou llenguatge literari. Tal més i dius, no, és un mal llenguatge literari que passen per nou, i no ho és. No?
Passa que això mai seran fenòmens comercials.
Jo diria que
això són clarament fenòmens comercials que han arribat a un circuit, diguem-ne, independent, que abans estaven com al marge d'això.
A mi no em molesta ell en absolut gens, tot el contrari, també penso que ha d'haver-hi doncs, moltes prestatgeries, moltes categories i moltes opcions. No? Sí que de vegades, com a autora d'aquí, el que em molesta potser és aquest boom, aquesta presència tan invasiva a tots els mitjans de comunicació, no?, que dius, ostres, no? Cal fer tant rebombori per un senyor que de per si ja ven ja tant?
Podríem, que no passa aquí, és un fenomen mundial, per això.
Se'n parla més...
Sí, però per exemple, a mi també em va sobtar l'altre dia quan, per la setmana del llibre en català, ve Paul Auster. Que a mi em sembla collonut que vingui Paul Auster. I m'interessa molt una entrevista amb Paul Auster. Però la setmana del llibre en català, és a dir...
Sí,
potencia,
no? Si fóssim un país normal, tindríem una setmana literària
no tindríem
fantàstica.
Setmana llibre en català.
No la tindríem.
Setmana llibre.
Llavors, hi hauria una normalitat i tot plegat funcionaria molt millor, però com que no som un país normal, el poc espai que tenim, no?, per promocionar els llibres escrits originalment en català, doncs es queden escurçats si ve un senyor com Paul Auster, que d'altra banda també és interessant
cosa,
que tots conegui, que tot plegat.
I és molt interessant poder parlar de les traduccions, parlar de traductors,
saps?
I aquí no és perquè siguem catalans, però tenim traductors boníssims.
Tenim traductors boníssims, però jo també moltes vegades quan es parla del llibre en català, i jo de vegades penso sí, però perdoni, del llibre en català, quan és escrit originalment, també, una mica estimem-nos una miqueta, que tampoc una mica allò que dèiem del rural, del provincià, jo de vegades també detecto situacions d'aquestes.
Tu quan vas a la llibreria, i imaginem que està ple de Ken Follett, d'aquest senyor de l'anagrama, tu no entres igualment a demanar, a mirar que hi ha aquesta editorial, això altre, com quan vas a mirar roba, la de la paradora és una, però després entres i dius...
Ara diré una cosa, en literatura infantil i juvenil hi ha molt poques llibreries, hi ha molt poques, i fins i tot biblioteques, en què hi hagi una secció de gent d'aquí.
Casa Anita, a Gràcia. Casa Anita, tothom que tingui nens, cap allà.
Falta una mica més d'un minut per arribar a les 4 de la tarda. Els Pilars de la Terra, publicada fa 28 anys, novel·la més llegida a Espanya, 6 milions d'exemplars venuts a tot el món, 26 milions d'exemplars venuts.
I la de còpies que ha generat, perquè esclar, llavors els Pilars de la Terra, el subsol emblemàtic, vull dir, n'han fet 200.000, eh? Jo, de fet, en tinc, aquest cap de setmana en faré un o dos.
Una columna de foc és la tercera part, que és la que surt avui a la venda.
Mira, jo faré una columna de fum.
Molt bé, doncs, Marina Porras, Anna Manso i David Vidal, gràcies a tots tres per acompanyar-nos. Bona tarda. I compar demà a les dues.
Demà a les dues. Felicitats a tots els que teniu nens a l'escola. Apa, a disfrutar.
Sí, perquè demà hi tornen.
És el dia de la
gràcia. És la gràcia. Que demà hi tornin.
La verdura.
Si només fos un dia, no, però demà hi tornen.
S'han acabat els
calipos. Demà veurem de què podem parlar i de què no.
Ah.
A veure el que ens diuen.
Oh, quina sort d'haver vingut avui.
De moment, encara podem parlar de tot, eh?
Has nascut amb el dret a decidir, Òscar. Tu pots decidir
de què parlem.
Queda 20 segons per delinquir, encara.
Jo ja em vindré a visitar.
Has nascut amb el dret a delinquir.
Arriben les 4. Fins demà a les 2. Nova edició del Catalunya Migdia. Bona tarda a tothom.